nit a la terra, amb Gaspar Hernández.
Segona hora d'una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, i com us hem dit, obrim un curs de creixement espiritual amb Daniel Gavarró i Jordi Sapés. Bona nit, senyors, benvinguts.
Bona nit.
En Daniel Gavarró és xarpa espiritual, ens ha acompanyat més d'una, dues i tres vegades en aquest programa, i jo sempre li dic, què vol dir això de xarpa espiritual? Aquesta vegada no li preguntaré. En Jordi Sapés és filòsof pràctic, així els presentem, i els coneixereu per les seves obres, com si diguéssim, és a dir, pel que ens diguin. Abans de res, com que estem parlant de creixement espiritual, m'agradaria saber la vostra definició de creixement espiritual. Què enteneu vosaltres per creixement espiritual, Daniel?
Mira, créixer espiritualment, definit de forma molt senzilla, és descobrir-me a mi mateix. És, tot el dia estic fent coses, i faig coses, i faig coses, les que siguin. Treballo, escric, escolto la ràdio, em preocupo de... I entre totes aquestes coses m'he perdut a mi. M'he perdut a mi, no? I créixer vol dir ser capaç de no perdre'm, d'estar present al dia a dia, al moment, al lloc, i de ser molt conscient de que sóc jo. Jo. Vale, aquí...
Sí, jo me'n recordo ja quan era petit, que em volien fer estudiar i em volien fer aprendre moltes coses perquè com fos gran fos una persona important. I jo...
Que ho ets, Jordi.
Sí, però en aquells moments jo el que notava era que jo volia que m'estimessin per tal com era jo, no per lo que feia, sinó per tal com era jo, i veia que això era una cosa impossible. I ara començo a veure que sí que és possible, que és l'altre, que és una equivocació.
És a dir, és això de que m'estimin pel que sóc, és a dir, sé qui sóc, sé jo mateix, i que m'estimin no és una mica de més o de menys, no m'importa tant, perquè ja sóc qui havia
això,
de ser.
Això. Si sóc o no sóc, és el de Hamlet, no?
Efectivament.
Si sóc o no sóc, no com sóc.
Mira, escolta, en Gaspar, hem arribat a la definició de Hamlet. És a dir, el casament espiritual és sóc o no sóc.
I com es pot créixer? De quines maneres es podria créixer?
Abans que res, per saber que com s'ha de créixer, hem de saber què és el que hem de créixer. Perquè tothom sap el que és créixer amb riquesa, amb diners, o créixer amb coneixements, o créixer tenint molt èxit. Això ho sap tothom. Ara, què vol dir créixer amb jo? Pues vol dir això, que jo sóc més important que no qualsevol cosa que faci. Pot ser molt important el que faci, però jo sóc més important que això, perquè sóc jo el que ho faig. Aleshores, si tota la nostra vida està pendent del que fem, i de si ho fem bé o si ho fem malament, resulta que mai ens hem prestat atenció a nosaltres mateixos. Pues en el moment en què comencem a prestar-nos atenció a nosaltres mateixos, pues en aquest mateix moment començarem a créixer. Començarà a créixer el jo, no el que faig.
Hi ha algun oient que pot pensar, però què és això de mirar-se tant al melic? Per què ens hem de mirar tant al melic?
Bueno, hi ha un autor que es diu Gurdjieff, que diu que val més ser conscientment egoista un quant temps que no pas eternament injust, perquè tothom t'ha d'ajudar, tothom t'ha d'estimar, tothom t'ha d'informar, i perquè tu no et saps valdre per tu mateix, doncs bueno, es val més això, ser conscientment egoista i mirar-me el melic un quant temps, i aleshores,
sí,
si m'agrada el melic, doncs llavors em podré dedicar a altres coses.
Sí, i a més, quan et descobreixes a tu, quan veus que tu ets al marge del que facis, llavors descobreixes l'altre. Abans no el podies descobrir, perquè tu i el món i l'altre era tot una sola cosa. Una sola cosa que girava al voltant dels teus interessos, perquè no eres conscient que existien els altres. Per tant, primer em descobreixo a mi, i quan jo em descobreixo, al descobrir-me a mi, et veig a tu. I és aquí on ens trobem, no?
Estem parlant de creixement espiritual. Això vol dir que hi ha un esperit?
És clar. Mira, si em permeteu, us en recordeu d'aquella famosa frase de l'Evangeli que diu que és més difícil més fàcil que passi un camell pel ull
d'una agulla,
que que no pas que un ric entri en el regne dels cels. Això és molt famós, això.
Sí.
I sempre s'ha interpretat com que el ric és el que té molts diners, el que té molts diners. I és clar, no vol dir això, també vol dir això. Però es pot ser ric de moltes maneres. Es pot ser ric amb coneixements, es pot ser ric amb béns materials, es pot ser ric amb èxit social, es pot ser ric amb prestigi. La qüestió és que el que importa és el que tens. I aquí el que importa és jo, el que jo sóc, i després el que tinc.
Sí, sí. És quan parlem això de curs de creixement espiritual, és molt un curs de deixar caure. De deixar caure.
Això mateix.
I aquella història que m'agrada tant
explicar. Tot allò que tens, doncs deixa-ho en un racó, i a veure si ets capaç de mantindre tu per tu mateix, tu tot sol. Si tu tot sol ets valuós, i ets segur i tens sentit.
Efectivament, perquè quan tot el que tens, tot el que penses que ets, tot el que t'imagines que seràs, cau, el que queda és jo.
Exacte. No?
I ningú se'n cuida del jo?
Ningú se'n cuida del jo. Mira, curiosament, no. Perquè les universitats se'n cuiden i les escoles se'n cuiden del coneixement, no? Diu, educarem els nostres fills i filles i farem, fixa't, estem en una societat que ja ho té molt previst i que com a mínim els nens i les nenes faran 16 anys obligatoris d'escolaritat. Perquè és molt important, no?, l'intel·lecte. I després, jo què sé, doncs pot haver... Els gimnasos se'n cuiden del cos, no? I el Ministeri de Sanitat se'n cuiden de la salut,
el teu cos.
Del meu cos.
Del teu cos.
Sí.
O de la teva ànima. Hasta les religions.
Sí,
es cuiden de la teva ànima, no de tu.
De la teva.
De la teva ànima. El meu cotxe. La meva ànima. I jo,
sí.
Què?
Sí. Sí, no, ningú no se'n
cuida. No se'n cuida ningú, no. Molt poca gent, vaja, nosaltres ens cuidem una mica.
Vosaltres creieu que hi ha gent que està viva però que no se n'adona d'ella mateixa?
I tant.
Tots, que la majoria.
I la majoria del temps.
La majoria.
Ah, és fantàstic. L'altre dia, per exemple, tu agafes un cotxe, no? O fas un trajecte que acostumes a fer. Me'n vaig a la feina. Molt bé. Quantes vegades has pujat al cotxe i has baixat del cotxe a la feina i no saps per on has passat? Quantes?
I això podríem dir que és perquè ets inconscient,
sí, sí.
Perquè vas pensant en una altra cosa. Però recordeu que ens van dir de petits que fer una cosa conscientment volia dir posar tota l'atenció en allò que feies, per fer-ho el millor possible. Aleshores, què hem de fer per fer les coses ben fetes? Pues prestar tota l'atenció al que estem fent i prescindir total i absolutament de nosaltres.
Clar, què vols dir? Que quan focalitzes l'atenció cap on fora, no te'n quedes gens per adonar-te'n que tu ets qui estàs fent.
És com si miressis el món pel forat del pany.
I llavors...
quedes a la banda d'aquí i vas manipulant a veure què es pot fer a l'altra banda. Però tu no et veus mai. Sempre quedes a la zona, és com un foco, que tu estàs darrere del foco i ho enfoca tot.
És com el cine, és com el cine, que tu t'acabes plorant perquè la pel·lícula has de plorar i acabes plorant perquè veus que és aquella d'això, però no, està clar que no és la teva vida, és una pel·lícula. I acabes vivint la teva vida com si fos una pel·lícula. Acabes plorant no pel que t'està passant, sinó pels pensaments que tens del que et podria haver passat.
En Salvador Pàniker diu que la verdadera experiència mística és transcendir l'ego, viure l'ara i l'aquí transcendint l'ego, i no sé si això referia en la línia del que esteu comentant amb fer una cosa, implicar-te en aquella cosa i per tant oblidar-te de tu mateix. Pregunto, no ho sé.
A veure, sempre que fas una cosa esperant un retorn, esperant veure què aconseguiràs fent aquesta cosa, hi ha l'ego pel mig, i precisament hi ha l'ego pel mig perquè l'ego, ell per si mateix, se sent poca cosa, se sent insuficient, sent que ha d'arribar a ser perquè encara no és, i arribarà a ser en el moment en què sigui molt famós o que tingui una gran personalitat o que hagi guanyat un premi. I aleshores l'ego és un sentiment de jo petitet que va constantment intentant mirar a veure què pot treure del món per quan has de donar, perquè se sent pobre, perquè ha d'acabar-se de fer. I aquest ego petitet, en el moment en què creixi, doncs llavors, diguéssim, el pas següent al que se'n diu egoisme, que és el jo i només jo, és jo i els meus fills, el meu pare, els meus amics, jo i el meu, però bueno, ja és un jo més gran, en la mida en què jo m'adono compte que jo sóc tot el que estic vivint, cada vegada puc anar ampliant més aquest jo. És a dir, que podem passar del jo, del ego, al jo transcendent, simplement prestant-nos atenció a nosaltres, quan has de prestar atenció només a fora.
Sí, perquè el jo, l'ego no és un enemic, és a dir, és una fase per la qual has de passar. Si tu no tens jo, si tu no tens un ego, quin ego pots transcendir? És a dir, és una fase obligatòria. Un nen d'un any no pot transcendir el seu ego simplement perquè no té el jo, no té identitat pròpia. Primer ha de conquerir la identitat i després ha d'adonar-se que aquesta identitat és una identitat parcial, és una identitat que té ell en aquest moment i que hi ha 6.000 milions de persones més i que per tant és una identitat que està en relació amb els altres i és una identitat que no la porta més del que ja és. Llavors és en aquest moment que l'has de fer caure, no?
No hem definit encara què és la consciència, però a mi m'agradaria explicar què enteneu vosaltres per aquest ésser interior, aquest jo interior més profund que tenim tots i cadascun de nosaltres, no? És a dir, vosaltres quan us visualitzeu, quan us imagineu a vosaltres mateixos, què enteneu, que hi ha una mena d'energia, com ho explicaria?
Mira, no es pot definir, perquè si jo sóc el que defineix, no em puc definir a mi mateix. Jo puc estar pensant, per exemple, jo puc estar pensant. I jo dic, jo penso. I tots diem, jo penso això, jo penso allò, i inclús ens identifiquem, cadascú s'identifica amb allò que pensa. Però fixa't que dir jo penso és dir dues coses. Dir jo i dir penso. I el normal és que la gent només tingui present el que pensa, però no es tingui present a si mateix. Aleshores, la consciència és com un focus de llum que il·lumina les coses. Quan tu tens un focus, si el dirigeixes cap a una banda, hi ha una sèrie de coses que veus de l'habitació, per exemple, hi ha una altra sèrie de coses que queden en la penombra o en l'ombra i no les veus en absolut. Bé, la consciència és aquest focus. Consciència d'allò és girar el focus cap en tu i mirar-te a tu i adonar-te'n de què estàs aquí. Amb independència del que penses, del que sents i del que fas, amb independència de que el que estiguis fent sigui una cosa molt transcendent, molt important, i que estiguis parlant de coses molt elevades, o de que estiguis prenent un vermut amb olives, perquè jo sempre sóc jo, tant quan faig una cosa com quan en faig una altra.
Sí, Jordi, el que m'agradava quan tu deies adonar-te'n, perquè quan el Gaspar preguntava què ens imaginem, no? Diu, no, Gaspar, no ens imaginem res. Diu, o les experiències són experiències, o si no, no paga la pena. És a dir, el creixement espiritual no es pot basar en la fe entesa com allò en el que jo crec que sóc, sinó allò en el que jo experimento. I tu experimentaràs més o menys, però és allò el que tu saps, no? D'alguna forma tu tens consciència d'existir en aquest moment, molt bé. Aquesta consciència va creixent amb el temps i es fa més profunda. Però o és experiencial, o si no, és absurd parlar de què ens imaginem. Llavors...
Sí, perdona, això de l'experiència és una cosa que és interessant perquè la gent té la impressió d'aquestes coses, no? Parlen d'unes coses, no?
Sí, les coses màgiques.
Són coses molt difícils, no?, d'experimentar. I bueno, jo estic aquí, i tu també estàs aquí, tots tres estem aquí, no? Vull dir, a veure, adonem-nos de nosaltres mateixos. A veure, jo me'n dono compte de mi, perquè quan has d'estar pendent del micròfon, de vegades estic pendent de que el cul em toca la cadira i l'esquena al respatller, i llavors a través del meu cos, que està aquí com si fos un bulto, me'n dono compte de que jo estic aquí, si no estic constantment mirant cap a fora. Bé, doncs aquesta experiència de dir jo, quedeu-vos un moment així allò callats i dieu jo, i a veure què noteu, a veure què sentiu, què noteu, perquè és més una qüestió de notar que no pas de definir, de pensar. És notar, perquè jo estic aquí i sempre estic aquí, i bueno, ara penso unes coses i fa uns anys em pensava unes de molt diferents.
Sí, i no importa, no. I tot passa,
i sempre era jo, i quan era petitet ja era jo, i mira, així de petitet i era jo, sí. I a mesura que m'he anat fent cada vegada més gros, doncs he continuat sent jo. Aquest jo és el que no canvia mai.
O sigui que hi ha altres jos que estan morts.
Com vols dir morts?
És a dir, hi ha com si diguéssim una essència que no està morta, que és la mateixa, segons qui creurà que aquesta essència continuarà després de morts,
sí.
Però en canvi hi ha jos nostres que
sí,
estan morts.
Sí, com uns zombis. Morts no estan...
No, que ja han mort, vull dir. És a dir, que
no,
jo m'imagino que en Jordi, no. En Jordi amb 7 anys,
sí.
D'alguna manera està mort aquell Jordi de 7 anys.
No, el que està mort és la manera de ser d'aquell Jordi.
Va.
Les maneres... Una cosa és el jo... el jo sóc, i l'altra cosa és el com sóc. I justament la identitat és el que no canvia mai, és el que sempre es manté.
I en canvi el que volem és el com som, és a dir, oh, jo seré quan sigui ministre.
Llavors, llavors sí, això.
Quan sigui profe d'universitat, llavors si la meva mare i el meu pare em miraran i diran: ara, Daniel, ara ho has aconseguit,
no? I vaig passar una vida frustradíssim perquè no has arribat mai a ser ministre. Tota una vida perduda perquè no has arribat a ser ministre.
Efectivament.
I en canvi jo sempre ho has estat.
Sí. A mi semblaven admirar molt els Premis Nobel, no? S'ha de tenir molta voluntat, per guanyar un Premi Nobel. Perdó, ho dic amb molt mala intenció. Ho dic perquè moltes vegades donen fruits positius, no? I els Premis Nobel s'han de donar fruits positius. Però a vegades gran part dels impulsos que expliquen la societat es basen en el propi patiment i l'haver de demostrar contínuament, per favor, que hi és, que sóc, i mira que bé ho faig. I com m'esgota, eh?
I no és que estigui malament tot això, que vull dir que no està malament el que fem, és molt important el que fem. Simplement que aquí, perquè ens ha de donar importància al que fem, doncs donem importància al jo. I això ens serveix per definir el que és l'esperit.
No és una cosa tan misteriosa. Perquè després, facis el que facis, com que ets tu que l'estàs visquent, té una llum i una vida que és absolutament diferent.
Ens diu en Daniel Barro que cansat, haver de demostrar, etc. Però això és el que se'ns ensenya a l'escola, no? De vegades ho hem dit en aquest programa, no? Que estem educats en la competitivitat amb els altres, no? En haver de ser millor que els altres. Què no se'ns ensenya prou? Què creieu vosaltres que se'ns hauria d'ensenyar més a l'escola, a la universitat, on sigui, a l'institut?
A ser autèntics, a mirar cap endins, a acceptar el que sento, acceptar el que penso, expressar el que sento i el que penso. Perquè moltes vegades el que se'ns ensenya és a reproduir. És un experiment interessant, feu-lo de tant en tant, i és preguntar a la gent, diu, avui plourà? Molta gent el que fa és mira cap al cel, després et mira a tu i diu, no ho crec. En el fons el que t'estan dient és: el senyor o la senyora de la tele ha dit que no. Però hi ha tot un joc en el qual tu recuperes una informació que fas veure què has pensat. Si ho és recordar. L'escola, tot sovint el que et dona són una sèrie d'informacions i tu tendries a reproduir-les, no? I no teixeixes amb la informació el coneixement. El coneixement és ser conscient del que penso, del que sento, de que ho penso jo, de que ho sento jo. Tornem al jo, no?
Sí, d'aquí uns quants dies en parlarem de l'educació. Però ara puc posar un exemple com una mena de xista, diguéssim. Un record d'un dia que em va trucar un i però quan es denunciar-se em va dir: qui ets tu? I ara vaig contestar: jo sóc jo. I ella em va contestar: jo també. Amb la qual cosa tots dos érem jo i per tant no ens podíem diferenciar l'un de l'altre, no? I aleshores, és clar, és lògic que com que són persones individuals i persones diferents, és lògic que donem tanta importància amb aquesta diferència, no? Tots som jo, però jo sóc d'una manera perquè penso així i perquè tinc aquesta cara i perquè tinc aquesta professió. Quan coneixem una persona, primera cosa, per saber aquesta persona, com és, diem, de què fa.
Sí. O quan es troben dos amics, no? Llavors fa molt de temps que no es veuen, llavors ràpidament hi ha l'intercanvi de cromos. Diu, saps què? M'han pujat a la feina, m'han pujat de categoria, ara sóc tal. I em vaig casar, ho saps, que tinc dos fills? Llavors fas com un canvi de cromos.
Sí.
També aquí influeix molt el que l'Alain de Botton diu, l'obsessió per l'estatus. Influeix també molt, no? En què ets o què fas, i llavors ja saber què ets o com ets.
Per què has substituït el somni de... És a dir, la teva vida autèntica, el viure el teu jo, avui a dia, l'has substituït per un projecte.
Sí. El que no té res no és ningú. No és ningú. Aquest no és ningú. És a dir, no pot dir jo, perquè no té dret a dir jo, perquè
no és ningú.
Qui ets? Jo també.
Llavors, per tant, cada vegada t'he de demostrar coses, no?
Per tant, i per acabar, d'alguna manera, us sentiu vosaltres, bé, vosaltres potser ja no, però sentiu que al vostre entorn hi ha molts personatges que s'estan interpretant, és a dir, que hi ha com un guió a seguir, i per tant també molts personatges que s'estan interpretant a partir de la família, de la pressió social, dels hàbits, de les pors.
I tant, i nosaltres també, de vegades.
I tant, i és molt divertit, llavors enxampar-te de cop.
Sí, perquè, esclar, vull dir, quan vas pel món, dius, vas d'allò que tu estàs fent, no? O sigui, tu fas de filòsof pràctic, amb això, encara vull dir...
Jo sempre li dic, en Daniel, que preferiria no presentar-lo. Però bé, ens hem de posar una etiqueta, no?
Com si sí. Però com a mínim, vull dir, si dius això, sorprens una mica l'altre perquè no sap on t'agafar-te, no? No et pot classificar. Aleshores, si aconsegueixes que la gent no et classifiqui d'entrada, doncs igual es fixen una mica més en tu i et miren una mica més en tu. Però, esclar, hi ha milions de coses que fem durant el dia que les fem com a personatges.
Sí, sens dubte. I ens despertem i ens dormim de tant en tant, no? I de cop i volta dius, ostres, estic com amb el cotxe, una altra vegada adormit. Però, bueno, ens tornem a ficar el foc i tornem a despertar. El problema és quan un ni tan sols se n'adona que la majoria del dia viu adormit. Perquè és com aquell nen que pensa que ja sap escriure i que, per tant, no cal que vagi al col·le. El que passa que l'altre no l'entén.
I per què us penseu que ens passa tan de pressa el temps? Ja us heu fixat que quan érem petits el temps ens passava molt més a poc. Un any, quan érem petits, era bueno, i ara és una bufada. Per què? Perquè quan érem petits encara érem jo. Encara no estàvem tan alienats. I encara, en canvi, ara estem tot el dia, la major part del dia, adormits. Sense consciència.
De l'alienació i de per què ens hem oblidat de nosaltres mateixos en parlarem d'aquí a dos divendres en aquest petit curs de creixement espiritual que hem començat a una nit a la Terra amb en Daniel Gavarró i amb en Jordi Sapés.
Gaspar, un gran curs. No amb aquest petit curs, un gran curs de creixement espiritual.
Jo no dubto que el vostre serà un gran curs de creixement espiritual. El que passa que quan... Jo amb això sóc molt modest.
Que se'ns farà curt, se'ns farà curt.
Jo crec que... Però està bé que jutgin els oients, això, no? Si serà gran o petit... Ara, jo celebro que, de tota manera, la vostra ambició, en aquest sentit, sigui gran. Gràcies i bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra. Gaspar Hernández.